12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12 i un minut, us informen a Closa. Problemes de mobilitat aquest matí en diferents punts del país. A Calella, una esllavissada ha obligat a tallar la Nacional 2. Els vehicles s'han de desviar per l'autopista C32. Trànsit informa que el tall podria durar tot el cap de setmana abans de tornar a reobrir la via. Pel que fa al servei de Rodalies, Renfe diu que s'ha normalitzat el pas de trens a les línies R2 Nord, R8 i R11. En canvi, continuen les afectacions a la línia R4. Els retards poden superar els 30 minuts per una incidència a les instal·lacions. I a aquesta hora comença l'acte nacional de les esquadres a Barcelona. És el primer que se celebra amb el nou comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, després de la destitució del major Trapero. Anem cap allà. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Fa escassos minuts que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha passat revista a la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra i ha saludat els representants de les diferents entitats del cos a l'acte nacional de les esquadres 2022. Ho ha fet junt al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha dut una corbata lila com a possible gest pel cas de la violació d'Igualada. Cal recordar que també és el primer dia de les esquadres del comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, després de la destitució del major Trapero. Aquí es condecoraran els Mossos i Mosses per la feina feta, així com altres institucions i ciutadans.
Gràcies, Sílvia. I el Comitè Olímpic Espanyol ha convocat una reunió per dilluns que ve amb Catalunya i l'Aragó per abordar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. La trobada es farà a Madrid a les 12 del migdia. La Generalitat hi enviarà Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, mentre que per part del govern aragonès hi participarà Felipe Fassi, conseller d'Educació, Cultura i Esports. Més notícies. El govern de la Generalitat està ultimant una rebaixa de les taxes universitàries de cara al curs vinent. Són declaracions de la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, a Televisió Espanyola.
Hi haurà baixada de preus. Estem acabant de definir doncs, el decret. A la setmana que ve en el Parlament també hi ha una ILP, que era una iniciativa legislativa popular que crec que hem aconseguit doncs, pactar amb tots els sindicats, estudiants, entitats.
La consellera ha recordat que es va rebaixar un 30% el cost de les matrícules de grau i màster al curs 2020 i 2021 i un 40% als màsters oficials de les universitats públiques per aquest curs. La titular d'universitats també ha expressat la seva voluntat d'activar les beques salari. I a Girona, més d'un centenar de treballadors de l'Ajuntament s'han concentrat davant del consistori per reclamar al govern local, format per Junts per Catalunya i Esquerra, que compleixi amb els acords salarials. Els manifestants es queixen que no els han pujat el sou gradualment, tal i com havien acordat, tal i com explica el delegat sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Girona, Rafael Navarro.
L'Ajuntament es va comprometre a pagar la valoració de llocs de treball que pujava uns 4 milions d'euros per actualitzar els sous dels treballadors respecte a altres administracions del voltant. I com eren molts diners, vam entendre que s'havia de fer en diversos anys, entre 5 i 8 anys, i que com a mínim s'havia de pagar un 10% d'aquesta valoració cada any, mínim. Llavors es va pagar un 10% el primer any, però ja el segon només es va pagar un 2% d'aquest 10%, el tercer any no es va pagar res, que és el 2021, i ara el 2022 estem pendents de que pagui.
Els treballadors han reclamat la dimissió de l'alcaldessa de la ciutat i han amenaçat amb protestes pel temps de flors. En successos, aquesta matinada s'ha produït una baralla a ganivetades de l'estació de tren de Martorell. L'altercat ha acabat amb un home ingressat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge. Segons fonts policials, tres persones s'han barallat i una d'elles ha rebut diverses ganivetades per tot el cos. Dos dels participants s'han personat a la comissaria dels Mossos per explicar que s'havien barallat i que havien abandonat a una persona ferida. Els dos han quedat detinguts. I en cultura, aquest divendres ha sortit l'esperada col·laboració entre Shakira i Raúl Alejandro, anomenat Te Felicito. Te felicito que bien actúas. Eso no Les dues estrelles de la música llatina amb residència a Catalunya canten plegats en una cançó funk amb alguna pinzellada de reggaeton. El videoclip gravat a Barcelona s'ha penjat fa menys de 10 hores i ja ha registrat prop d'un milió de visualitzacions. Al vídeo hi apareix Shakira creant en un taller el seu home ideal, que resulta ser Raúl Alejandro, i han acabat, els dos ballen una robòtica coreografia. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Aquesta tarda el Barça femení disputa el primer partit de les semifinals de la Lliga de Campions contra el Wolfsburg. El partit, com ara fa un mes, es juga al Camp Nou i s'espera que l'afluència de públic sigui massiva. La incògnita si se superarà el rècord d'assistència de l'anterior partit. L'equip recupera Mariona Caldentello, això a la Clàudia Pina i Patrick Guijarro, que ja rebut l'alta mèdica i podran estar a l'11 titular. I pel que fa al masculí, molt pendents aquest matí de les proves mèdiques que se li han de fer al central Roland Araujo, que ahir va haver d'abandonar el terreny de joc amb molèsties. Tot apunta, però, que no es tracta d'una lesió greu. I a l'Open de Barcelona de tennis ja han començat els primers partits de vuitens de finals que no es van poder jugar ahir per la pluja. Obren la jornada l'espanyol Pablo Carreño i l'italià Sonego, Casper Ruud contra Russobori, Schwarzman contra Musetti i Tiafoe contra Félix Auger i Asim. Quan acabin aquests partits començarà el duel entre Jaume Munar i Carlos Alcaraz. Els guanyadors dels duels d'avui hauran de jugar els quarts de final aquesta mateixa tarda per posar-se al dia al calendari. I acabem amb motor. Aquest matí s'han disputat la primera sessió de lliures al Gran Premi de MotoGP de Portugal, al circuit de l'Algarve. El català Marc Márquez ha dominat gran part de la sessió, que s'ha corregut sota la pluja i ha acabat fent el millor temps per davant de Joan Mir i el jove italià Besecchi. Al Moto3, el pilot que ha fet el millor temps ha estat l'espanyol Daniel Olgado. Aquest migdia també arrenca el Gran Premi de la Fórmula 1. Els primers entrenaments començaran a 2:15. Per cert, que l'espanyol Carlos Sainz ha canviat el motor del seu Ferrari, ja que el que va utilitzar a Austràlia estava tocat i els mecànics han preferit retirar-lo per precaució. El canvi, però, no tindrà cap sanció.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí, 9 minuts que passen de les 12. Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Bon dia.
Buenos y soleados días.
Ara ho has dit, per favor.
Por favor, qué maravilla de viernes.
Ai, per favor. Escolta, avui ens portes un tema molt interessant, no? Enllacen amb Sant Jordi, però escolta, per una cosa.
Sí.
Està sortint a tot arreu. Et podem llegir, sobretot, a Business Insider. Ho he dit bé? No sé
si... Sí, l'has dit perfecte.
Perquè has fet un tros d'article que ho està comentant tothom.
Gràcies.
Relacionat amb Netflix.
No m'han preguntat todavía por qué ha
pasado... Quantes entrevistes has fet, mare meva?
Què ha passat amb Netflix?
Què ha passat amb Netflix? Bueno, a ver, más allá de los titulares facilones, que los ha habido y creo que un poco injustos, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Netflix, un poco siguiendo a rebufo de un montón de empresas que han cesado las operaciones en Rusia como represalia por y apoyo al pueblo de Ucrania, claro, con ese cierre de las operaciones en Rusia ha perdido de golpe 700.000 clientes. Este ejercicio, que tampoco era particularmente bueno, habría subido 500.000 suscriptores nuevos, restados a los 700.000 que le ha quitado Rusia de esa cifra negativa de menos 200.000 clientes menos, y ha cundido un poco el pánico. No tanto por esa cifra como porque se han puesto las gafas del vaso medio casi vacío y han dicho que esto solamente es el principio y que probablemente en el próximo trimestre perderán 2 millones más. Y entonces la bolsa pues se ha puesto nerviosa, los inversores han perdido la confianza y ha tenido unas caídas en bolsa muy, muy importantes.
¿Y las mesures que han pres o que prendran, tu creus que...?
A ver, es verdad que Netflix ya lleva mucho tiempo planteándose seriamente cómo tiene que hacer para conseguir que su negocio sea rentable. Hay que pensar que tiene una competencia, Disney, Apple, que tienen un plan B. Es decir, Disney tiene otros negocios, Apple tiene otros negocios, Amazon tiene otros negocios. El negocio de Netflix es único y exclusivamente este. Entonces ahora ha planteado dos cosas abiertamente. La primera, la posibilidad de ofrecer una versión más barata de Netflix con publicidad. No, y esto lo aclaro porque sí, me lo han preguntado mucho. No significa que Netflix vaya a poner anuncios, significa que va a ofrecer la posibilidad de contratar un servicio más barato, que probablemente sea a mitad de precio, en el que verás anuncios. Ya está. O sea, es una posibilidad. Y luego la otra posibilidad es esta cruzada que ya lleva un par de años intentando ponerle un poco de freno, que es este jari que hay con las cuentas compartidas.
No sé de qué me estás hablando.
Claro. Pero el tema, lo que pasa es que... sobre todo, no sabemos todavía cómo lo va a hacer. Lo que sí puedo decir es que no se trata de que vaya a impedir que se compartan cuentas. Es verdad que en las condiciones del servicio Netflix lo que dice muy claramente es que solamente se pueden compartir dentro del núcleo familiar. Lo que pasa es que al principio, como a ellos lo que le interesaba es que el servicio se usase, pues hizo un poco la vista gorda. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, pues está en dos fases. Primero, la fase de purga. Y la fase de purga pasa, algunas pruebas que ha hecho en algunos países es cada vez que un servicio ajeno, una persona que está fuera de la IP, del área de la unidad familiar, lo que hace es pedirte que pongas un código que se le manda a la persona, al mail de la persona propietaria de la cuenta. Esa es la primera purga. Y purgamos así, pues yo qué sé, los amigos de tus hijos a los que le han dado la cuenta sin que tú sepas nada, o a esa expareja a la que tú le diste la cuenta, porque claro, es que era tu pareja, pero ahora te da apuro, ¿sabes? Cambiar la cuenta. Pues esto, pues oye, le piden un código y probablemente no tenga nariz. O sí, vete tú a saber, que hay exparejas para todo. Y luego hay una segunda fase, lo que van a hacer es intentar monetizar ese consumo fuera de la unidad familiar. Y en Latinoamérica acaban de lanzar una prueba piloto que pasa por pagar un poquito más, estamos hablando de unos $2 en Latinoamérica, para aquellas personas que quieran compartir la cuenta con otras personas fuera del hogar. O sea que no nos volvamos locos, que no cunda el pánico, que no significa que vayan a impedir radicalmente compartir cuentas, pero sí que es verdad que esta barra libre que teníamos
que había hasta ahora
igual, pues ya se ha acabado.
¿Y la previsión, Elena, de que se apliquen estas nuevas condiciones se tiene...?
En el caso de la publicidad ya han dejado muy claro que esto es un proceso que se va a cumplir por etapas y que probablemente les llevará 1 o 2 años el lanzar una versión con publicidad. En el caso de las cuentas compartidas ya llevan un par de años haciendo pruebas. Netflix hace muchísimas pruebas con grupos de usuarios para ver cómo se acogen determinados cambios. Yo creo que la de las cuentas puede llegar mucho antes. Veremos a ver qué pasa en el siguiente trimestre, si realmente esas previsiones tan malas que ha hecho Netflix de los 2 millones de suscripciones menos se cumplen. Yo creo que van a ser bastantes menos, porque es verdad que el primer trimestre de Netflix no fue particularmente bueno en términos de estrenos, más allá de Adam Project y Bridgerton, que llegó muy al final, el 25 de marzo, con lo cual tampoco ha contabilizado. Pero es que en el próximo trimestre llega Stranger Things, y ahí ya estamos hablando de una serie, hoy llega por la mañana, agárrate los cascos que se te van a caer, se han dejado, según The Wall Street Journal, 30 millones de euros por episodio.
La barbaridad, ¿no?
O sea que bueno,
yo el hype... vendrán moltes samarretes.
Tendrán que conseguir que toda esta gente que a lo mejor pues ha dado de baja, pues que de repente ese mes en particular decida volver a la plataforma.
Business Insider, és aquest article on ha escrit l'Helena Neira, que tot això que ens està explicant ampliat, Helena.
Sí, un poco larguito, se lo pueden ahorrar. Yo les he hecho la versión express, bueno, pero gracias por recomendarlo.
Vinga, i ara sí. I tu què mires?
I tu què mires?
Do
d'una. Ara sí, tu que mires a Milena Neira, després d'haver-li robat aquesta pregunta sobre Netflix, ha quedat tot claríssim, Helena. Ara sí, no? Aquest Sant Jordi. No sé com el vius tu, Helena. El Sant Jordi, estàs aquí?
Jo estic a Barcelona i muy, muy a tope. Yo lo vivo... Ya compro libros fuera de Sant Jordi. Sant Jordi ja és una autèntica bacanal literària. Sí, me encanta. Disfruto muchísimo de la fiesta de Sant Jordi. Me parece una celebración maravillosa. Y bueno, hoy, de hecho, la sección viene un poco de esto. Yo siempre hablo de series de televisión, pero hoy vamos a hablar pues, de esas series de televisión que están inspiradas en libros y un poco explicar pues, por qué nos atrae tanto, por qué es tan difícil para una serie estar a la altura de un libro, que esto es algo que siempre ocurre. Y luego, al final, como ya sabéis, pues la batería de propuestas de series uh-huh. basadas en libros y a lo mejor una pistita para Sant Jordi.
Però la veritat és que la pregunta de sempre és per què sembla no, que totes les plataformes estan obsessionades, Helena, per adaptar uh-huh. a llibres.
A ver, sí que es verdad que no están inventando nada y las plataformas lo que les encanta, imagínate, con el dinero que se gastan en adaptar en desarrollar un proyecto, pues para ellos partir de una adaptación literaria que ya se supone que es una historia, pues que un editor le ha parecido que es una buena historia, en el caso aparte del libro Superventas, pues ya es un poco una garantía de que la historia ya tiene su conexión, ya tiene su público y por tanto... Ya simplemente el hecho de que haya un libro ya le da como un pequeño empujón y le ayuda en el estreno de la serie.
Clar, i a mi és una cosa que dona la sensació, Helena, que tothom hi guanya, no?
Claro.
És un win-to-win, no?
Claro, y beneficia, por supuesto, al libro, porque siempre que hay una... Por mala que sea, se nota muchísimo cuando te ves el ranking de los más vendidos. Cada vez que hay una serie basada en un libro, el libro empieza a subir puestos en la lista de los más vendidos y también beneficia muchísimo, evidentemente, al autor. Claro. Es muy frecuente también que si hay una adaptación de una serie de éxito, el escritor... Si es un escritor prolífico, pues acabe vendiendo otros libros para que puedan hacer nuevas adaptaciones.
Però ens expliques una mica com funciona això, com s'adapten els llibres a pelis.
A ver, es un circuito más difícil de lo que parece. Normalmente suele haber un contacto entre los agentes literarios del autor o la editorial del autor en cuestión y pues, la plataforma o la cadena de televisión o incluso una productora cinematográfica que quiera adaptar esa historia. Y evidentemente va mucho en función del éxito de esa persona. Es decir, no vende lo mismo... ni cobra lo mismo que en Follett por adaptar Los pilares de la tierra que un autor completamente desconocido que ha ganado un premio literario pequeño. Es decir, que también la cotización es diferente. Normalmente se hace un contrato de licencia de derechos, es decir, se ceden los derechos para que esta productora decida, pueda adaptar este tema. Y normalmente en los contratos ya los autores cada vez son más puñeteros, si se me permite, porque piden cierto control sobre el desarrollo del proyecto, porque no quieren tampoco que la cosa se les vaya demasiado de madre. Y solo daros un dato, que cuando estaba preparando la sección estuve investigando un poco, os diré que la obra de Stephen King se ha hecho entre películas y series nada más y nada menos que 300 adaptaciones.
¿300?
Debo estar content al senyor King.
Es que Stephen King no para de escribir. Es decir,
claro, es una máquina
y aparte ve series, no sé si lo seguís en Twitter, pero es aparte un seriéfilo de estos de pro.
Ah, no el segueixo. Sí, mira, ara el seguiré.
Una recomendación, ¿ves?
Escolta, llavors, per tant, Helena, una plataforma, per exemple, Netflix, sí, no? Sí. Que avui no estàvem parlant. Uh-huh. Compra els drets i després què passa? Què fa?
Bueno, teóricamente... pues adaptarlo siendo lo más fiel posible a lo que cuenta la historia. ¿Qué pasa? Que por el camino es normal que se hagan adaptaciones, que se tomen pequeñas licencias para adaptar esa historia literaria a la pequeña pantalla. Es verdad que el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual tienen poco que ver, y sí que es verdad que en muchos casos no sale bien y cabrean a mucha gente, sobre todo cuando son libros que son importantes porque tienen un fandom muy potente detrás.
Clar, però això és un altre tema, però al públic sembla que li va, no? Que li tira una mica, no? Això que una sèrie estigui basada en una novel·la.
Le tira muchísimo, lo que pasa es que eso también es un ejercicio un tanto complicado y muy kamikaze, porque esto te puede salir súper bien, pero también te puede salir rematadamente mal. Imagínate, claro, la editorial que sabe que va a salir la serie, que hace sus planes de reedición, suelen copar las librerías estos libros que son con la versión renovada de la serie, con la portada de la serie, y luego la editorial se lo come con patatas porque la serie no tiene gancho, o sea que es un poco ruleta rusa este tema.
I ara una altra pregunta que tots en fem. Llibre abans o després?
A ver... yo no soy nada talibán en esto de que no, primero hay que leerse el libro y luego hay que ver la serie. A ver, yo he hecho los dos procesos iguales y yo creo que cada experiencia aporta algo positivo. Es verdad que el lenguaje literario por su propio planteamiento es muchísimo más, es mucho más enriquecido. Tiene la capacidad de permitirte que tú construyas y desarrolles la historia de una manera completamente diferente. Pero también es verdad que hay series, y ahora vamos a hablar alguna de ellas, que han sabido trasladar ya no solo con fidelidad, sino darle un giro y darle una profundidad a los personajes que no suele ocurrir, claro, en las novelas en las que tienes pues las limitaciones de la palabra escrita. Y también es verdad que hay que reconocer también que tenemos interpretaciones que son como una catedral. Es decir, que oye, que lean, que vean series, que haga la gent el que quiera.
I el que puguin, perquè a vegades és que no has pogut llegir-te el llibre o la trilogia o tota aquella sèrie de llibres i ja està la sèrie i la mires. A mi, si puc, m'agrada llegir abans el llibre, perquè si no després tinc la cara d'aquells personatges i ja no me'ls puc imaginar.
Però tampoc passa nada, és a dir, jo crec que és interessant el aproximarse con una mente abierta. Es decir, está súper bien el poder leer la novela antes y lo enriquece. Creo que la partida, la mayoría de las veces, sale perdiendo la adaptación a series. Sí, es muy difícil, sobre todo en grandes novelas, es muy complicado. Pero bueno, creo que nadie le puede poner ni medio pero a la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo.
Claro.
Es decir, que todo es muy relativo y cada uno tiene el cuerpo para lo que lo tiene en cada momento de su vida, ¿no?
Totalmente. Escolta, Malena, llavors, entenem que és impossible fer aquest triar quina és la millor adaptació literària de sèrie de televisió, però segur que ens pots fer una bona selecció, no?
He hecho sí? La parte picadita, ya sabéis, variada, mediterránea, una selecció mediterránea. Y al Mediterráneo que nos vamos, porque coged sombrero y ropa ligera, que nos vamos a Corfú.
Don't talk to him. Everybody here only speaks Greek anyway. What's on holiday? We are here to live, like local people.
My children were struggling. Larry...
Para el que no haya visto o no haya leído nada de Gerald Darrell, de verdad que Los Darrell, que es el nombre de esta serie de televisión, si no recuerdo mal, está en Filmin, también está en Movistar, es una auténtica maravilla. Está basada, de hecho, en hechos reales, en la propia familia de Gerald Darrell, que es una comedia de una familia británica que por circunstancias la madre la dejan, se divorcia y se va con sus hijos a vivir a Corfú, a la isla griega de Corfú. Entonces es un poco el choque cultural de una familia británica, todos muy paliduchos, muy poco en contacto, ¿no?, con esta filosofía mediterránea de la vida, y se van a vivir a una casa en esta isla griega absolutamente paradisíaca y es de verdad una auténtica delicia. Tiene 4 temporadas, unas localizaciones de ensueño, es divertida, es tierna, de verdad.
Vols ser part d'aquella família.
Quieres tener esa casa, aunque no tenga agua corriente.
Es igual, sí, ya la netejarás después.
Pero es una auténtica delicia, ¿verdad? Estas series feel good total.
Feel good, doncs mira, d'aquest feel good, d'aquests llocs paradisíacs, d'aquestes illes gregues, anem ara cap a Mons de Malson.
Claro, esta es una de mis novelas favoritas y a mí cuando me enteré de que iban a adaptar esta novela, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood, me dio un pavor tremendo. Es una novela distópica, de una distopía feminista, tremendamente dura. Pero fíjate que creo que esta es, al menos en sus dos primeras temporadas, una adaptación, de verdad, para quitarse el sombrero. Es absolutamente sensacional. Está basada, como os digo, en un bestseller de Margaret Atwood del año 1985, que ella plantea un mundo en el que hay una sociedad totalitaria que considera que las mujeres, pues... son propiedad del Estado, y hay una epidemia de infertilidad en las mujeres, con lo cual las mujeres que son fértiles se ponen al servicio de familias con un fervor religioso tremendo y se convierten en incubadoras para ese matrimonio. Es estremecedora.
¿Dura?
¿Tú lo has visto?
Jo una i mitja, no vaig poder seguir. A mi m'afogo amb aquesta sèrie.
És una sèrie muy, muy claustrofòbica, és una sèrie con un poder visual tremendo, tiene un diseño de vestuario, unos guiones, una interpretación, Elizabeth Moss es la protagonista de esta sèrie, que tiene de hecho un Emmy y un Globo de Oro por su interpretación. Es una historia que merece la pena porque plantea un montón de cuestiones relacionadas con la mujer y con los derechos de la mujer que son muy interesantes, pero sí que es una gran historia. Y fíjate que este es un caso en el que sí recomiendo leer antes la novela, porque así ya sabes dónde te estás metiendo. Quizás así resulte un poquito menos dura.
I escolta, em sembla que no deixem el drama, no? Elena, passem ara a un drama molt real.
Muy real, muy real. Jolín, y más real que nunca, de hecho. Es que hace un par de semanas estábamos hablando de Chernóbil, ¿no? Y de que estaban cayendo bombas muy cerca. Es muy tremendo porque esta serie, yo creo que lo tenía todo en contra. La estrenó HBO, cuando todavía era HBO, justo después de que se terminase Juego de Tronos. Pero imagínate quién podía tener el cuerpo de ver una serie que trataba de reconstruir pues, la catástrofe de Chernóbil. Es una miniserie súper recomendada, de verdad. Bueno, todas las voy a recomendar muy encarecidamente, pero esta en particular es muy, muy buena. Es la adaptación de un libro de no ficción de la ganadora del premio Nobel, Svetlana Alexievich. Su libro se llama Voces de Chernóbil y cuenta exactamente eso, cómo se desencadenó la catástrofe de Chernóbil, qué fue lo que pasó y sobre todo cómo afectó al pueblo de Pripyat, que era el pueblo que estaba justo pegado a la central nuclear y que mucha gente no sabía cuáles eran las consecuencias de sencillamente estar mirando desde un puente cercano cómo la central explotaba. Es sobrecogedora.
Una pasada. Escolta, Chernóbil y el cuento de la criada, HBO Max, ¿no?
HBO Max, correcto.
Ara ens falta, no sé...
Sí.
Una mica d'alegria, Elena.
Una mica de llum.
Si us plau, entens o no?
Algú trapella.
Sí?
Sí, claro.
Venga, va.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta.
Yo me peleo con todo el que diga que Lupin no es una buena serie.
Yo lo he visto dos vagadas.
Lupin es una serie absolutamente maravillosa, con un protagonista de verdad del que todos nos enamoramos con Intocable, es Omar Sy. Y sí que es verdad que no es una adaptación de los libros de Arsène Lupin, que es una serie literaria creada por Maurice Leblanc, que tiene, no sé, como 20 títulos, y que fue como la reacción francesa a Sherlock Holmes. Os decía que no es una adaptación en sentido estricto, se trata de un personaje que utiliza las novelas de Arsène Lupin y utiliza un poco su filosofía de maestro del disfraz para robar, pero robar con un poco de sentido de la ética, un poco robar a los ricos para beneficiar a los pobres.
Un poco Robin Hood.
Precisamente adaptando un montón de historias de este personaje creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX. De verdad, es un clásico con 100 años de historia. Si tenéis, chavales...
És un dels llibres més buscats a les biblioteques. No un, sinó tots. Mai trobes el número 1, ni el 2, ni el 3 de la col·lecció. Perquè gràcies a la sèrie ha fet que molts joves, bé, no nanos petits, però ja preadolescents, s'estiguin llegint aquestes novel·les, les combinacions de Sherlock i Lupin... O sigui, és igual, però ha generat molt d'interès perquè... Es tan ingenioso, ¿no?
Es ingenioso y es una gran recomendación pues, para aquellos padres que a lo mejor quieran, oye, un libro que consiga hacer desarrollar el hábito lector en mi hijo. Oye, Lupin es una gran recomendación.
Y ahora, Elena, confesa, sisplau, amb la propera que t'han tratat això, una mica de morriña.
No sé de qué estás hablando. Ahora viene cuando yo os digo que yo de pequeña hacía baile regional y yo bailaba muñeiras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mira, Olga.
Tenim vides paral·leles, jo ballava sardanes.
Sí, pues yo tengo varias fotos vestida con el traje regional y bailando las muñeiras. Oye, Fariña, de verdad, dadle una oportunidad. Es una serie absolutamente sensacional. Reconstruye, como ya sabéis, la historia del narcotráfico en Galicia en los años 80, cómo Sito Miñanco convirtió Galicia en la puerta de entrada de cocaína a toda Europa. Y este libro se inspira en la novela de Nacho Carretero, una novela que se publicó en 2018 y que después de haber vendido 30.000 ejemplares tuvo un embargo judicial, se retiró de las librerías y bueno, todo ese escándalo que siguió al embargo de la obra, pues le dio una vida, pues imaginaos, un prestigio que no veáis. Le disparó las ventas, las triplicó, llegó a vender 100.000 ejemplares y la serie recoge con muchísima fidelidad, pues eso, la historia de Sito Miñanco, Laureano Ubiña, el clan de los Charlines, súper bien ambientada, y tiene ese puntito que yo ya sé que vosotros, yo que soy gallega, ya sé que los gallegos os encantamos, a pesar de que yo he perdido bastante el acento. Lo puedo poner si queréis, ¿eh?
No, se le nota, ¿eh?
Lo puedo poner si queréis.
Bueno, tenemos a José Matosas, que también es de la tierra.
Exactamente.
Es de la tierra.
Solo me sale cuando me enfado.
Curioso.
Gallego.
¿Y cuando estás cansada también?
Cuando estoy cansada menos, pero cuando estoy particularmente enfadada, mi marido me dice que esos momentos mal adentro le dan mucho miedo.
Esos momentos mal adentro.
Sí, estos momentos mal adentro tuyos me dan mucho miedo.
Escucha, Barcelona es pot veure, ¿la podem recuperar?
La serie Fariña no? Está en Netflix.
Està en Netflix. Ara ens ha cridat l'atenció, no? Perquè una de les darreres és una recomanació d'un llibre que dius que moltíssima gent haurà llegit, però que en canvi no ha vist l'adaptació.
A ver, esto es una historia absolutamente maravillosa y solo por escuchar unos segunditos del tráiler me voy a callar un ratito.
You know when we were together in first year of college?
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
Otra de mis series de pandemia, o sea, fueron Ted Lasso, The Office y Normal People. De hecho, esta es la adaptación de una novela hipercélebre de Sally Rooney, que se llama Gente Corriente. El libro es un libro con color pistache, y se ven a dos jóvenes en un dibujo en el que están abrazados como metidos dentro de una lata de conserva, para quien no reconozca la portada. Y es relevante porque ahora mismo está a punto de estrenarse la segunda adaptación de una obra de esta misma autora. O sea, que es un buen momento para recuperarla. Os pongo en antecedentes. Se trata de una historia de amor desde la adolescencia hasta la universidad, de una pareja de dos chicos que viven vidas completamente diferentes, pero es de verdad una historia de amor tan real, tan intensa, tan creíble,
tan bien feta,
tan bien hecha. Mira.
Sí, es que emociona el llibre. Jo vaig tenir la sort de llegir-me el llibre i després veure la sèrie. Però va ser casualitat. No,
i un cast, o sigui, un elenco, de veritat. Clar,
però com poden ser tan iguals com els que tenia jo al meu
sí?
Cap?
No, 100%,
¿eh? 100%, però a part és que han cogido un elenco que tiene una química, es decir, unas escenas de primeros, el primer encuentro sexual que tienen los dos, es decir, con una ternura, con una complicidad. De verdad, es una serie que te hace, que te rompe por dentro, porque es lo más parecido a lo que es la historia de un amor y de un desamor, que es muy, muy bonita. De verdad, muy recomendable Normal People, en la serie de televisión. Creo que el libro se tradujo como Gente Corriente.
Uh-huh. ¿Y esta dónde la podemos ver? ¿La podemos recuperar?
Esta serie está en Starz, que es una plataforma un tanto menor. Jo lo dejo estar ahí. La sèrie està molt bé, se llama Normal People, se puede encontrar.
Tens uns dies que són gratuïts i et dona per veure la sèrie.
És una miniserie, crec que són 8 episodis.
Ja ho hem dit.
I tremendament recomendable, de veritat. Un pedazo de sèrie.
Doncs vinga, els apuntem i ara sí, la darrera recomanació.
Es que todo lo que haga John Krasinski, yo digo sí.
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 Yo también, sí.
O sea,
preséntanos.
Pues Jack Ryan, oye, un personaje, pues, ¿sabéis? Oye, ¿os acordáis de Juego de Patriotas, de Peligro Inminente? Sí. Este personaje tan conocido, interpretado por Harrison Ford, también en La Caza de Octubre Rojo, interpretado por Alec Baldwin. Es decir, Jack Ryan es un personaje, pues ese agente de la CIA que ha tenido muchísimas caras y también tuvo su versión seriéfila en Amazon Prime Video, todavía la podéis recuperar allí. Y en este caso, Jack Ryan está interpretado por John Krasinski, que es uno de los protagonistas de The Office, también marido de Emily Blunt, es una pareja absolutamente maravillosa. Y para la gente a la que le gusten los thrillers y la historia de investigación, esto es un analista de la CIA que le pasan cosas, para no hacer demasiados spoilers, y la verdad es que está muy bien hecha. Creo que interpretar a Jack Ryan no es fácil, porque la sombra de Harrison Ford es muy alargada, pero yo creo que lo hace súper bien, y cualquiera de las novelas de Tom Clancy que está inspirada en el personaje de Jack Ryan, para una persona a la que le guste el thriller o este tipo de intriga política, oye, éxito asegurado.
Eso sería.
No me digáis que no he hecho unas buenas recomendaciones.
Mira,
para
salir. Y ha de tot.
Por
passar bé, per entretenir-te, per angoixar-te.
Per sofrir, per llorar.
Per angoixar-te també.
No, jo amb els Darrell, que és que n'he sentit tant a parlar, Elena, tu no ens has parlat moltíssimes vegades, però encara no l'he vist. I aquesta sí que me l'apunto, sí o sí.
I la de Mi família i altres otros monstruos, que es el primer volumen de la trilogía de Corfú, es absolutamente deliciosa porque ¿sí? describe tan bien la vida en Corfú, es decir, que es el complemento ideal. Cuando termines la serie, querrás leer los libros, seguro.
Elena Neira, buen Sant Jordi.
Buen Sant Jordi, a vosotras también.
Que vagi molt bé. Gràcies. Ens passaràs a veure o no?
Hombre, claro, por supuesto.
Rambla Catalunya, 114 estarem, eh? Des de la 115. Estarem, no se'm queda, no sé per què, eh? Bueno, estarem per allà al xamfran Rosselló, això sí que m'ho sé, a tot l'equip del magazín, després arribarà al Mercadal i el Tot anirà bé i acabarà la jornada en Rafa Sanahuja amb els camins de 10 a 7 de la tarda, programació especial Ràdio Estel Sur al carrer per viure aquest Sant Jordi. Ara 4 minuts i escaig que passen de 12:45, fem una cosa, marxem a publicitat i jo només us avanço, ja l'he vist passant, a Priscila Magrinyà. A veure, ens vam quedar amb aquell vals, no sé si us en recordeu, aquella sintonia, tu t'acordes, Elena, que tu tenies el Nokia de tota la vida?
Sí, tanto.
Us en recordeu? Bueno, tini-ni-ni, saps el vals?
Sí, clar.
El senyor Tàrrega va ser qui va inspirar doncs, aquesta sintonia de Nokia. Però és que avui, l'Anna Pris, passarem d'aquesta sintonia de Nokia, el tot està connectat, a Mary Poppins, que dius, això com...
Impossible.
Doncs mira, ara d'aquí res ens ho explica l'Anna Pris. Fins ara.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi, escolta'l i mira'l a Ràdio Estel. Vine a veure'ns en directe a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 10 del matí a 6:45 de la tarda en programació especial del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga, Trotamundos amb Miquel Mercadal, Tot anirà bé amb Toni Marín i Camins amb Rafa Sanahuja. Aquest Sant Jordi vine a veure la ràdio a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Escolta i mira el Sant Jordi amb Ràdio Estel.
Hi ha ofertes que només passen un cop a la vida, com aquesta, perquè llancem 100.000 bitllets a 15 euros. Sí, 100.000 bitllets a 15 euros. Compra'ls del 22 al 24 d'abril i viatge de juliol a setembre. Vàlid per a trens AVE, Alvi, Euromet i Intercity. Més informació a renfe.com. Renfe, el teu tren.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot està connectat.
Vinga, va, que ja són 7 els minuts que passen de 12:45. Què tal, David Serra?
Molt bé, ja. molt bé, llegint sense parar.
Escolta, lupa de cinema al final del programa,
sí.
Per cert, també relacionada, clar, amb llibres, avui,
sí,
eh?
Sí, farem això, adaptacions de llibres, bàsicament de bestsellers, d'aquests llibres molt venuts,
sí,
de bones adaptacions i trunyos.
Trunyos.
Ara m'estic llegint tota la bibliografia del Stephen King.
Mira, ara n'hem parlat amb la, sí, amb l'Helena, sí, mira, sí, que és una de les... El Stephen King es veu que és un dels més versionatges, adaptats.
Sí, segur,
la passada.
Ho han fet tot aquest home.
Ah, Anna Pris Magrinyà, com estàs, Anna Priscila?
Hola, què tal? Molt bé.
Preparada pel Sant Jordi o no?
Sí, home, això sempre.
Tot està connectat o no?
Tot està connectat i, a més, avui, bueno, faig una mica d'autopromoció i us
per
he portat
favor,
el meu
favor.
Llibre Tot està connectat,
home,
en el qual es basa aquesta secció i no sé si voleu sortejar-ho entre l'audiència,
home,
si s'ho vol quedar,
sí,
algú de redacció.
Sí. El 3. Va, m'ha tocat. Gràcies.
A més, avui Ostres, ha sigut molt curiós. En aquesta secció ja hem comentat algunes de les històries que surten en el llibre, altres no, eh? Però avui, per exemple, que parlàveu del Príncep Blau, aquí us explico el llibre on comença, d'on surt la idea, sí, de Príncep Blau. També teniu de pel·lis de Disney, us explico una mica història de Disney, els contes de fades, perquè ens agradaven tant aquests contes de princesetes que troben el seu Príncep Blau i com s'han anat desmuntant al llarg dels anys. També, doncs, que parlàveu de la Rosa, de les revistes del cor, de la premsa rosa. Parlo de l'origen de les revistes del cor a l'Estat espanyol. El Carpe Diem, que també heu comentat. Parlo de l'origen del Carpe Diem. Per favor, per si favor. És que el programa d'avui està en aquest llibre.
Totalment d'acord. O sigui, Anna Priscila ens escolta des de dos quarts d'onze, eh?
Aquí és el que anava a dir.
Molt bé.
Anna Priscila ens escolta.
És una col·laboradora.
Clar, us escolto, i tant. Sí. Home, és una estona de ràdio molt divertida i molt tranquil·la, que jo m'ho passo molt bé amb vosaltres.
I tot està connectat.
I tot està connectat. Per doncs... tant, no ho sé, què voleu fer, però té Mercè Raga... Sí.
Mira, i a part, el que és el millor, que té aquí a Marc, Anna Priscila...
Els pòstits.
Pòstits.
Pòstits, amb... que això, d'aquí uns anys...
Això valdrà calés, més calés.
Ja,
o sigui, això
bueno.
anirà a revalorar. Ja veuràs.
Recorda doncs que sempre hem sigut molt bons amics, Anna Priscila.
Pensem, a veure, com ho podem fer? Jo sé que això ens...
El primer que truqui, el primer que seu. Ai, el primer que truqui, el primer...
Que se'l queda.
Ai, ara m'he equivocat. El primer que truqui té llibre.
93 409 2771. Ara mateix, el primer que truqui, el primer que connecta amb Anna Priscila Magrinyà i s'emporta aquest. Tot està connectat. 93. I...
Perdona, segueix.
No, sisplau. Va, diem a l'hora. 93.
Com ho dieu?
09...
27...
27... 71. Però s'entén res.
Sí, res. Però el dic ràpid. 93 409 27 71.
Jo l'únic que volia dir és que si no truca ningú, no ho digueu, val?
No, home, no.
Per si de cas.
No, el David Serra, jo crec que te'l vols quedar, no?
No, jo el cedeixo... No, jo és que no me'l vull quedar, jo el vull comprar.
Gràcies, David.
Jo
us diré que això passa moltes vegades amb els llibres que no són novetat, i aquests llibres que no són de Stephen King, que es venen moltíssim, a les llibreries moltes vegades ja no els tenen. Vull dir que si us interessa algun llibre de fa molts anys que l'heu de demanar, que potser demà no el trobareu. No. Però a les llibreries sempre s'hi pot anar a demanar el llibre i dir, escolta'm, tal, i al cap d'uns dies te'l porten, a no ser que estigui ja esgotat d'estoc, eh? Però si encara hi ha llibres, te'l porten. Que això també és una pràctica que està molt bé fer, perquè sempre estem amb les novetats, que van molt bé, però hi ha llibres que per tu són una novetat si no els has llegit, saps què et vull dir?
Sí.
Que no és això com la verdura, que la verdura sí que es fa molt bé. Un llibre sempre és novetat si tu no te l'has llegit. I fins aquí la meva campanya pels llibres que no són novetats.
Em diu el José, jo puedo llamar, bueno, de José, no sé. Ja està, ja, mira.
Ai, ha trucat algú?
Home, clar.
Sí,
i no és ma mare? No és ma mare,
no,
eh?
Val. La teva mare ja se l'ha llegit.
Es diu Paquita, ta mare.
No. Veus? Ai, la Paquita.
La Paquita, mira, té el llibre.
Sí, la... Què? Vols que... Parlem amb la Paquita?
Paquita.
Paquita, bon dia. Paquita, bon dia.
Molt bon dia.
Ai, que bé, Paquita. Rapidíssima has estat, Paquita. Enhorabona, perquè t'emportes aquest Tot està connectat a l'Anna Priscila Magrinyà. Li vols dir alguna cosa a l'autora?
Ostres, pues bueno, ja me llegiré el llibre i segur que estarà molt bé.
Ai, Paquita, quina il·lusió. Jo espero que t'agradi molt. No te'l dedicaré, perquè així, si te'l vols llegir tu i després regalar-li algú altre, això es pot fer, saps? Perquè si no, si vols te'l dedico, però si no, així vas...
Millor, m'haria molta il·lusió.
Clar, home, doncs te'l dedico.
Dedica-li la Paquita.
Paquita, des d'on truques? Ara, que em fa molta il·lusió sempre dir això a la ràdio.
I tant, ui, sí.
Des d'on truques?
Jo, mira, ara estic en Tarragona, però jo sóc d'aquí, de Castellar del Vallès.
Mira,
estàs a Tarragona, jo sóc de Reus, sí. Però tot i així em fa molta il·lusió que et quedis el llibre, perquè així des de Tarragona podràs anar dient que a Reus hi ha gent que escriu bé, si és que t'ha agradat el llibre, clar.
Paquita, moltíssimes gràcies per trucar, sobretot per escoltar-nos, i cap a Tarragona se'n va aquest Tot està connectat d'Anna Priscila Magrinyà. Cuida't molt i feliç Sant Jordi, Paquita.
Això deixa mateix. El teu telèfon, sobretot, que si no... Deixa'ns el telèfon, no?
Sí,
mal.
Vinga, que vagi bé, adéu, Paquita, gràcies.
Molt bé. Tens més o no?
No,
només
n'he portat un. També us diré que amb els pocs que venc, si els regalo tots, xiquets, al final...
No, em sembla que el comandament de la televisió encara... No sé, igual hi haurà gent que el voldrà, David, això mai se sap.
Va, anem per feina.
Ens havíem quedat, com que ara feia dies que no fèiem secció, sí. Ens havíem quedat amb aquesta musiqueta d'en Francesc Tàrrega.
Vals?
Que feia aquesta melodia...
Exacte, tan bonica.
Tan bonica que sona ara.
Truquen!
En Francesc Tàrrega, que era el compositor d'aquest gran vals que es va fer servir per la sintonia, per la melodia, més ben dit, dels telèfons Nokia durant molts anys. I també vam recordar que li havien fet un homenatge posant el seu cognom a un asteroide. I d'aquest asteroide ens n'havíem anat a una altra persona, que a més ens va molt bé, perquè com que demà és Sant Jordi, sembla que ho hagi fet expressament i avui parlem de literatura i parlem d'aquest llibre.
Un què?
Un xai.
Ja el vaig dibuixar. Així?
No, no. Aquest està malalt. Vinga, fes-me'n un altre dibuix.
Bueno, i aquest nen pesat, que no està d'acord amb els xais que li dibuixa...
Com ho deia a mi.
No.
No,
estem parlant del Petit Príncep, que aquesta és la banda sonora del musical que podeu veure a Barcelona de
cada
tant en tant.
No? Sí. Fins al Nadal, no?
Era per Nadal, fins ara era la Sala Bart, sí. No sé a partir d'ara on faran, sí. Però bueno, segur que troben algun lloc. El Petit Príncep, un llibre publicat el 1943 amb aquest nen protagonista que viu en un asteroide, i que va escriure un llibre, per cert, que és un dels llibres... Stephen King haurà tingut... tindrà moltes traduccions.
El rècord de...
I tindrà moltes sèries, sí. I tot plegat, o pel·lícules basades en els seus llibres. Però El Petit Príncep té, com a mínim, 250 traduccions.
Déu-n'hi-do, no?
Imagina't, dieu vosaltres 250 llengües diferents.
No en sortiríem. No? És impossible.
No. Per això, vull dir que és una de les obres literàries més traduïdes del segle XX, i ja us puc dir ara que també del segle XXI.
Ja ho sé. Ho serà.
El seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, potser podeu pressuposar per aquest nom de Saint-Exupéry, que venia de família amb calé, saps? No era Pérez. Hernández o Magrinyà, Aguilera, com jo. A vegades, si tu et poses la D, o el Von,
sí.
Com el Lars von Trier, que crec que el Von se'l va posar a ell.
Sí, això em sona, David? No? Hi ha aquesta història del...
Sí, jo diria que sí, també.
Tu dius, per exemple, David Serra, dius bé, correcte, però si dius David de Serra...
Que ja fatal, eh?
Però canvia.
És veritat.
Saps? L'estatus social puja.
Sí,
amb un
sol. El marquès d'Horta.
Així agrada més, o no?
Home, mira, no diria que no.
Ah, si et diguessin... El que ja, és el laberint d'Horta.
Allà, segons a quin lloc d'Horta, hi ha calé, eh?
Home, i tant. Doncs aquest senyor tenia calé, i la família tenia calé, i vivien... Ell va viure la seva infantesa, mira, abans que parlàvem de prínceps, princeses i tal, sí. En un castell. Us he posat la fotografia avui.
Clar, viure en un castell, que xul, sí. Que
normalment
xul,
no,
castell,
no suposo. És, saps, nosaltres ja si teníem la caravana de la Barbie, saps? Ja ens conformàvem.
Totalment.
Aquest xicot vivia en aquest castell. Clar, no és el mateix viure en aquest castell que en un pis de 40 metres quadrats.
No.
Pots deixar anar més la teva imaginació.
Té molt espai verd per jugar, eh?
Sí, perquè veiem un castell així d'aquests blancs, no? Victorià, no? Podríem dir. O no sé, m'ho estic inventant, o què? O...
Bueno,
no, és anterior sí? A l'època
de la campanya, de la campanya francesa.
Ah, la campanya francesa.
T'ho compro.
Ja de petit, ell va sentir molta atracció cap als avions. És allò de nens petits. Què vol ser de gran? Futbolista?
T'agraden les motos?
Vols retirar-me? Sí. No? Això amb els pares, no? Intenten... Sí. Ell volia... Doncs què volen ser els nens? Bombers, futbolistes o pilots?
Sí.
I després tu te n'adones que la vida és difícil i que bueno, que et conformes amb el que tens.
I ja que no saps xutar una pilota.
I que no saps xutar una pilota i que la frase, sempre ho diem, la frase, si vols pots, és mentida. I ja està, i no passa res. I no passa res, i la vida és així.
Ho proves, i si no, ja està, prova una altra cosa, home.
I per això hi ha els llibres. Doncs ara. Tu et llegeixes un llibre i et penses que ets el protagonista, si és que li va bé. Si li va malament, et penses que és el teu enemic. Però la vida és així, nois. Em sap greu, conformem-nos.
No passa res.
Però total... que l'Antoine de Saint-Exupéry sí que va aconseguir el seu somni de fer-se pilot, però no en tenia prou amb això. I ell també li agradava l'escriptura. I va guanyar, llegint la seva biografia, et diu, va guanyar un concurs de redaccions a la seva escola. Que això és una dada imprescindible per tothom que sigui escriptor. Dius, no, des que de petit ja apuntava. També us diré, quanta gent ha guanyat concursos d'escriptura i després no n'ha fet res?
Jo.
I tant. Home, tu ets periodista.
Bueno, això sí. Jo vaig guanyar uns jocs florals, tu, a l'escola.
Veus?
És típic, clar, no?
Jo em vaig presentar el de la Coca-Cola.
És veritat, aquell premi de la Coca-Cola? I què?
Res.
Mira, però tens el...
Sí, sí, no, no, tenim el tot està connectat. Sí, sí. Però, bueno, doncs que sapigueu que aquest senyor també va guanyar un premi de redacció a l'escola. I va començar escrivint poemes. Escrivint poemes d'amor, aquests poemes que quan ets jovenet els escrius i dius, això és boníssim, i després ho llegeixes i dius, mare meva, quant de sucre escampat entre aquestes pàgines. Va treballar portant correu a l'Àfrica, no el portava peus, sinó que anava amb avió.
Amb avió.
I aleshores doncs, tenia moltes hores de vol. Val a dir que ja era un pilot... tu, si ets pilot, has d'estar concentrat. No? Tens moltes coses, és important. I en algun moment doncs, s'oblidava algunes coses, un cop va tenir un aterratge d'emergència que l'avió va començar a cremar-se i es va salvar, que llavors van dir, hòstia, aquest tio té sang freda, tal. Però, bueno, s'oblidava de fer cosetes que a vegades...
Allò que t'oblides per l'intermitent i aquestes coses.
No sé si tenen intermitents els cotxes,
si hi ha l'avió,
els avions.
Treuen la mà per la piesta.
Cap a l'esquerra, no?
Molt bé. Total, a part de l'Àfrica, també va viatjar per Llatinoamèrica, també va portar correu per Llatinoamèrica, va estar a la Patagònia i a Buenos Aires, s'hi va estar una temporada, i allà va conèixer l'artista i periodista d'El Salvador, Consuelo Suncin, que seria la seva futura dona. Aquesta senyora, Consuelo Suncin, també hi havia fato a casa seva.
Sí, és que anava a dir el cognom...
Suncin et sona
sí,
també,
amb,
sí?
Sí, t'ho anava a dir, sí, em sona amb quartos.
Mira, a mi no em sonava... Sí. Però sí, d'acord. Ja si es digués de Suncin, imagina't. Era fill de terratinents i havia tingut una molt bona educació. A veure, del Salvador, si surts d'allà, és que tens quartos, eh? Perquè diguéssim que la vida allà, home, és dura. Per tant, aquesta xica pertanyia a una molt bona família, li van pagar estudis a Mèxic, a San Francisco, als Estats Units, a França... Vull dir que parlava diversos idiomes i estava molt ben educada en aquest sentit. Ara, tenia poca sort amb els marits. Es va casar molt joveneta... Just quan va fer la majoria d'edat, es va casar amb un noi i pocs mesos després de casats, el primer marit va morir en un accident de ferrocarril. Pam, adéu, primer marit.
Primer marit?
Primer marit.
Amb 18 anys, eh?
Sí, senyor. I el segon va morir d'un vessament cerebral pocs anys després de contraure matrimoni.
Què dius?
Amb 25 anys ja era vídua per doble ocasió. Doblement.
Uau.
Que llavors tu, si ets el futur marit, dius... Espera... Saps?
Sí, m'ho penso.
Que potser m'ho penso. Però Saint-Exupéry i Suncin es van conèixer i Cupido va fer...
Cupid.
Cupid?
És el Cupido francès. Cupid.
Cupid.
Avui que també parlàveu d'aquestes de l'amor inicial, quan com a gris i tot plegat, doncs es van enamorar i es van casar el 1931. Amb l'entrada dels anys 40, què passa? Saint-Exupéry se'n va als Estats Units, Hitler sembla que s'apoderarà d'Europa i, qui sap, potser del món, i intenta... És un d'aquests francesos que va als Estats Units per intentar... per demanar-los que, si us plau, que actuïn activament a la guerra, perquè és que, si no, se'ls menjaran vius. A Nova York, ell se sentia molt sol i només pensava en entrar en acció. Clar, ell podia pilotar avions, però ja deien que tenia 40 curts, no sé si 41, 42, 43, però ja deien que ja tenia una edat, a més que era un pilot que, bueno, que havia tingut certs incidents, i potser no l'acabaven de voler. I allà, doncs, es trobava tan aïllat, sol, trist, veient que el que estava passant amb Europa, i va començar a escriure aquesta història tendra i intel·ligent, que és El petit príncep.
Mira.
I ens quedem aquí?
Sí.
Vinga.
Amb aquest començament del petit príncep, què et sembla?
Perfecte.
I divendres que ve...
Seguim.
Vull saber, estic molt encuriosida, com arribem a Mary Poppins.
És molt fàcil.
Sí,
de veritat, és molt fàcil, perquè tot està connectat.
Doncs ja em situo amb el punt de la una, que vagi molt bé a la Priscila aquest Sant Jordi.
Igualment.
Ara li hem de signar la Paquita
el
llibre.
Ara te'l signo, Paquita.
I atenció, perquè nosaltres, mira, és que no és que... Marta, és alguna cosa que no...
No donem abast?
No ho sé, ja... Tenim tantes coses per sortejar que al final, David, això...
Ai, repartint il·lusió.
I estem tan apassionats.
Apassionadíssimes.
Vinga. Fa uns dies que ho anàvem anunciant i finalment avui ha arribat el dia, Marta.
Sí, com cada setmana al matí a Ràdio Estel regalem dues entrades per anar a la Passió d'Esparreguera i per aconseguir-ho, ja ho sabeu, heu d'enviar aquesta paraula passió al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat. Si us animeu ja per la setmana que ve, perquè avui ja tenim els dos concursants, les dues concursants a punt, per tant, també encara això a temps doncs, per participar la setmana que ve. Si et sembla, Mercè, les presentem.
Anem pas als concursants? Sí, si us plau. A veure, la primera persona a qui saludem avui és la Maria Rosa Rioja. Maria Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Rosa, des d'on ens truques?
Mira, us truco d'Hospitalet, de Santa Eulàlia.
Fantàstic.
De Santa Eulàlia.
Preparada, Maria Rosa?
Preparada.
Vinga, doncs et presentem a la teva contrincant, en aquest cas és la Maria Minieri. Maria, bon dia.
Bon dia.
Maria, que em sembla que tu ja ets repetidora, eh? Que ens vas quedar pendents fa dues setmanes, recordem-ho abans de la Setmana Santa. A veure si avui la Maria s'endú aquestes entrades. I si no, no et preocupis, perquè l'altra setmana, qui no s'endugui les entrades, doncs podrà tornar a participar. Què, anem al lío, Marta?
Sí, bueno, els expliquem una mica com funciona, us farem preguntes.
Vinga, rapidíssimament.
Us farem unes preguntes i haureu de dir si creieu que són verdaderes o falses. D'acord? Si et sembla, Maria Rosa, comencem per tu, va.
D'acord, sí.
La Passió d'Esparreguera se celebra cada Setmana Santa entre els mesos de març i maig en un total de 9 representacions. Això és veritat o és mentida?
Mentira.
Doncs no, són exactament 9 representacions.
Sí.
I Maria Rosa, si guanyes, finalment podràs anar-ne a veure una.
Ara,
però bé,
això sí,
moment,
és veritat.
De moment, la primera resposta...
Jo t'ho conto, Marta.
Yes.
Tu portes el...
Jo porto els comptes.
Va, perfecte.
Vinga.
Maria, és el teu torn. Estàs a punt?
Vinga.
Va, som-hi. A veure si estàs més de sort. A veure, la Passió d'Esparreguera s'estructura en dues parts. Al matí es representa la vida pública de Jesús i la seva passió. I a la tarda, la mort i resurrecció. Això és veritat o és mentida?
Veritat.
Tampoc.
Carai, com estem avui, eh?
Al matí s'hi representa únicament la vida pública de Jesús i a la tarda la seva passió, mort i resurrecció. Per tant, la tarda és intensa, eh? Al matí és més tranquil·la i la tarda intensa. De moment, no hi ha hagut sort per cap de les dues parts. Passem de ronda a veure si la segona estem més encertades. Maria Rosa, va, aviam. Va. Atenta, concentra't.
Em poso les piles.
La música de la Passió, composta especialment per l'espectacle, es representa en viu per una orquestra en directe. Les veus de la coral, però, estan gravades. Això és veritat o és mentida?
Ai. Jo diria que és mentira, però...
Molt bé!
Correcte!
Molt bé, Maria Rosa!
Tant l'orquestra com la coral són en directe. Això és un espectacle tot en directe. Deu posar la pell de gallina. Va, Maria Rosa, que t'avances, de moment. Per davant el marcador. Maria, el teu torn. Va, segona pregunta per tu. Un dels trets característics de la Passió d'Esparreguera, com dèiem, és la música en directe, acompanyada de la imponent presència d'un orgue de tensió 2.000 tubs.
Uau.
Això és veritat o és mentida?
Pues veritat.
Maria.
A veure, ja en té molts de tubs, en té 700, però de 700 a 2.000 no... seria un orgue potser massa gran, no sé si arribaria a entrar.
Escolta, ara si la Maria Rosa l'encerta...
Si l'encerta l'endevina, eh?
Vinga.
Va,
Maria Rosa.
Maria Rosa, tercera i última pregunta.
Vale.
Es calcula que més de 15.000 persones gaudeixen de la Passió d'Esparreguera cada any. 15.000 persones. Això és veritat o és mentida?
Que més de 15.000, dius?
Més de 15.000, exacte.
Veritat, totalment.
Molt bé,
Maria.
Tot un èxit de taquilla. Esperem que aquest any es repeteixi. Tenim guanyadora, Mercè.
Home, Maria Rosa. Ai, la Maria, pobra, que no l'ha
La Maria, no hi ha manera.
Maria.
Maria, què ha passat?
Bueno.
Què hem de fer? Escolta, vols tornar a participar la setmana vinent o no? Que és, em sembla que és la darrera oportunitat.
Sí.
Maria.
La tercera va la vençuda.
Ara. ara ho has dit.
Estudia doncs una mica.
Sí, sí, perquè ara d'unidó amb les coses que ens has dit, que t'has explicat, Marta.
Clar, clar, clar.
Volem parlar amb la guanyadora, oh, Maria Rosa Rioja, de l'Hospitalet. Enhorabona, que te'n vas cap a la Passió d'Esparreguera.
Moltes gràcies, ja m'explicareu què haig de fer.
Si ara no el nostre productor donarà instruccions.
Ara el Quico, no pingis, perquè el Quico t'explicarà tot el que has de fer, però ja ens explicaràs, a Maria Rosa, a veure com ha anat aquesta Passió d'Esparreguera. Moltíssimes gràcies
moltes
per participar.
Fa molts anys la vam anar a veure.
Ah?
Fa 40... Mira, el que té la meva filla. Estava embarassada de la meva filla.
Ah, mira.
43 anys, 43 anys.
Imagina't. Mira, doncs igual...
Ha canviat una mica, sí, des de les hores.
Home, tots aquests és una passada, no, Marta, amb aquesta música en directe i tot. Doncs, Maria Rosa, ja et trucarem i ens expliques com ha anat, d'acord?
D'acord, doncs molt bé, gràcies.
Vinga, una abraçada forta, Maria Rosa.
Una abraçada.
Escolta, la Maria Minieri...
S'hauria de repassar una mica els apunts. El web, és que el web, a part de poder comprar les entrades, trobes un munt d'informació sobre la Passió d'Esparreguera, que és fascinant i apassionant.
No, no, totalment. I a mi, però, a mi els oients, doncs això, que estan allà, fidels, i que sí. Ella, tot i així,
ella
doncs,
persisteix.
Vol continuar. Perfecte, esperem a veure la setmana que
a
ve.
Si està més
per tant,
sort.
Tots aquells oients que vulguin participar i jugar, mira, ja serà com un reclam contra la Maria Minieri.
Exacte, un repte.
Un repte, com poden participar, per tant, recordes?
Facilíssim, escrivint la paraula passió, missatge al 663-99-30-62 o per correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Vinga, doncs nosaltres, petita aturada, ens posem al dia amb els principals titulars de l'actualitat i a la tornada, Maria José Mendoza amb l'abisme de l'amor i la lupa de cinema d'en Serra i acabem la setmana aquí al Matí a Radio Estel.